estar informado. Salutacions cordials, hola, molt bon dia. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dimecres 30 de març i anem a contar-te tot el que passa a la nostra comarca i anem a fer-ho a través de la mañana de COPE en el Maestrat. Començarem el nostre recorregut per la comarca amb una molt bona notícia que coneixíem ahir, i és que el projecte Paisatge Oliveres Mil·lenàries Territori Senyà rebrà la menció especial Premi Paisatge del Consell d'Europa. Tere Adell, gerent de la Mancomunitat de la Taula del Senyà, s'assomarà als nostres micròfons per tal d'explicar-nos què és el que abarca aquest interessant projecte, com dic, que ha sigut premiat, i del que ens parlarà, com dic, Tere Adell, que és la gerent de la Mancomunitat de la Taula del Senyà. A més, el president d'Agretur, l'agrupació d'empresaris turístics de Peñíscola, ens farà una valoració sobre l'ocupació que la ciutat ha registrat durant la Setmana Santa i que fa que les perspectives cara a l'estiu siguin molt bones. També en parlarem sobre el fracking, ja que, segons apunten des de la plataforma en contra d'aquesta pràctica, el projecte no està completament aturat i la nostra comarca és precisament la principal zona de la província on, de donar-se llum verda, s'extrauria aigua sota aquesta tècnica. Actualitzarem les notícies a la una de la tarda i a la tornada la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Peñíscola ens farà 5 cèntims al voltant del nou pla d'usos que el consistori està elaborant per a redistribuir els espais dels que es disposa per a les diferents entitats socials, culturals i esportives. Finalment, ens acostarem cap a Rossell, on des del divendres i fins al diumenge tindrà lloc la 25a edició de la Fira de Sant Josep, on a part del recinte firal hi ha moltes activitats paral·leles a la localitat organitzades des del consistori. En parlarem amb l'alcalde de la localitat, Evaristo Martí. De seguida entrem en matèria, però abans repassem, com sempre, l'última hora informativa i ho fem en titulars. Cas Castor, la Comissió d'Indústria del Congrés dels Diputats, tots els grups parlamentaris, a excepció dels populars, s'han aprovat demanar al futur govern que desmantelli el projecte Castor i que inicie accions legals per a recuperar les indemnitzacions. Guillermo Mariscal és diputat del Partit Popular. L'escoltem.
La proposició de llei és, a nostre juicio, insuficiente, puesto que ya queda claro, ya ha dicho que ya la hibernación ha finalizado el proceso. Ya he dicho que están las medidas necesarias para poder recuperar el dinero del que antes hablaba, los 1.350 millones de euros. En fin, se han realizado aquellas iniciativas y medidas que garantizan que lo que se plantea en esta proposición de ley sea efectivo.
Li respon la castellonenca Marta Sorlí, diputada nacional per Compromís.
El Castor se ha demostrado que ha sido una fábrica de billetes, una fábrica de dinero para Florentino, que no está cobrando las indemnizaciones, y una fábrica de dinero para los bancos, que están cobrando los intereses de los préstamos. Para justificar este traspaso de dinero público a manos privadas, se inventó esta fórmula que era el Castor, que ha sido un pozo sin fondo de inversión, que ha sido una explotación totalmente insegura, que ha sido una planta totalmente innecesaria y al final una infraestructura que solo sirvió para perforar nuestra tierra y ensuciar nuestro mar.
Més coses, l'Ajuntament de Peñíscola inicia els tractaments amb l'herbicida biològic per al control del mosquit tigre. Els tractaments es repetiran tal i com marca el protocol d'aplicació del tractament, passats entre 12 i 20 dies fins a completar les 20 aplicacions previstes distribuïdes en els diferents punts calents. Les zones fumigades es concentren en els voltants del Marjal, comprès entre el carrer Navarrés i l'avinguda Pigmalió. Vinaròs inicia una campanya de difusió del valencià en els comerços tradicionals de la localitat. Els primers pòsters que s'estan distribuint pels establiments de la ciutat són els de la pastisseria i el forn, editats per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Vinaròs farà lliurament el proper dijous dels horts urbans. El regidor de Medi Ambient i Agricultura, Jordi Moliner, ha confirmat que es farà lliurament de 112 horts urbans situats a l'àrea verda de Joan 23. A partir de les 9 del matí, els ciutadans que tinguin assignat un d'aquests horts ja podran entrar al recinte i ubicar el número que els va ser otorgat per sorteig públic. I la Federació de Confraries de la Setmana Santa de Vinaròs agraeix en un comunicat a totes les persones i institucions que han fet possible la programació d'enguany. També demanen disculpes a les persones afectades per la suspensió de la processó de Divendres Sant, que no es va dur a terme per culpa de la pluja. Són les 12 i 35 minuts del matí. A continuació fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que cada dia ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la temperatura mínima ha sigut de 10,4 graus i la màxima situa al voltant del 16,1. A Benicarlo els termòmetres marquen una mínima de 11,2 i una màxima de 15,8. Mentre que a Penyíscola, la càmera ubicada al Gran Hotel, enregistra una temperatura mínima de 9,7 i una màxima de 16,7. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 10,4 i una màxima en aquests moments de 17,3. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel nuvolós a primeres hores del matí, però a poc es despejarà, quedant assolellat cap a la tarda. I alerta per fortes ràfagues de vent, tant terrestres com costaneres. Les temperatures seran lleugerament més altes que les d'avui, amb una mínima de 10 i una màxima de 19 graus. A l'interior, a la comarca dels Ports i concretament a la seva capital, a Morella, demà tindran també cel ennuvolat a primeres hores del matí i assolellat cap a la tarda. D'altra banda, també hi ha alerta per vent. Temperatures més baixes que les d'avui, a mínimes de 1 grau i màximes de 12. Temps ja per a conèixer la informació del trànsit. I és que segons la Direcció General de Trànsit hi ha obres en aquests moments a la CB-135 a Càlig i també a l'AP-7 al municipi de Torreblanca. A la resta de carreteres de la nostra comarca, normalitat. Són les 12 i 36 minuts del matí. Comencem.
La mañana. Cope Vinaròs. Estar informado.
I avui volem començar la mañana de Cope en el Maestra parlant d'un important premi que rebrà la Mancomunitat de la Taula del CENIA, i és que en concretament el Premi Paisaje Consejo d'Europa ha reconegut el treball de paisatge Oliveres Mil·lenàries Territori CENIA, concretament amb una menció especial. Tenim a nosaltres a Tere Adey, que és la gerent de la Mancomunitat de la Taula del CENIA. Tere, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia i sobretot, primer que res, enhorabona perquè se reconeix un gran treball, el vostre, per tal de preservar aquest important patrimoni que tenim a les nostres terres, al territori senià, com són les oliveres mil·lenàries, no?
Pues sí, la verdad es que bueno, estem molt contents d'este premi, perquè com tu bé has dit, pues sempre els premis te donen com una mica de ánimo per seguir treballant en aquestes coses que bueno, pues la verdad que són molt agraïdes, que tinguis un premi del Consell d'Europa al paisatge d'olives mil·lenàries d'ací del nostre territori, pues jo crec que és una gran notícia, no sols per la Mancomunitat, sinó per la gent de tot el territori.
Conta'ns una mica quin tipus de projecte és el que heu presentat i que ha sigut el guanyador d'aquesta menció especial del Consell d'Europa.
Bueno, pues este es, el procés és una miqueta llarg per presentar les candidatures al Consell d'Europa, perquè prèviament hi ha que presentar una candidatura a lo que és al govern central, al Ministeri d'Agricultura i de Cultura conjuntament, en què diferents regions d'Espanya presenten els seus paisatges per poder representar al país en estos premis. Així ho vam fer en el 2014 i ja vam ser elegit per representar a Espanya en el nostre paisatge d'oliveres mil·lenàries al Premi del Paisatge del Consell d'Europa. Després, bueno, hi ha tot un procés en un jurat i tal en Europa, que són els que ja decidixen quin és el paisatge guanyador. En aquest cas, bueno, no hem pogut tindre el primer premi, que ha sigut donat a un projecte que està presentat per dos països, per Hongria i Eslovènia, que era una cooperació transfronterera, i suposo que per això pues, ha tingut més puntuació, però sí que estem contents perquè hem tingut de les tres mencions especials que hi ha, pues, una ha sigut pel paisatge de les oliveres mil·lenàries del territori Sènia. Nosaltres el que sobretot hem volgut destacar en esta candidatura és que és un paisatge que una mica unís la conservació d'aquest paisatge d'oliveres de cultiu tradicional en tota una labor feta per als agricultors del territori, que a més tenen aquest paisatge com a mitjà de vida, o sigui que té la funció no sol ambiental i paisatgística, sinó també de sostenibilitat econòmica del territori. I això jo sempre dic que aquests premis són gràcies a moltíssima gent que durant molts anys pues, ha cultivat, conservat i preservat aquest magnífic paisatge d'oliveres mil·lenàries que tenim aquí al territori.
És a dir, que en el cas nostre, no, de la Mancomunitat de la Taula sí. del Sénia, nosaltres acudim com a país, no, com a Espanya. Representava aquest projecte a tota Espanya, no?
Sí, sí, sí. És el que vos he dit, que primer se fa una selecció prèvia per al país i el país, en aquest cas Espanya, mos va seleccionar anar per representar a Espanya a aquests premis.
La veritat que suposo que contents perquè evidentment se reconeix un treball i un treball que serà guardonat el pròxim dia 9 de juny quan fareu les maletes per tal d'acudir a recollir aquest premi. Recordem que es tracta ja de la quarta edició, és a dir, que ja són uns premis completament consolidats, no, Tere?
Sí, sí, la veritat és que són uns premis que ja tenen un recorregut, tenen a nivell europeu tenen un gran reconeixement i pues això en el mes de juny tindrem que trasladar-nos a la ciutat de Budapest on se farà l'acte d'entrega d'aquests premis. Prèviament se fa la presentació de tots els projectes que han arribat a aquesta última fase i este mateix, el 9 de juny per la nit pues, se farà l'entrega dels premis. Jo crec que ara hem d'estar orgullosos tota la gent del territori de poder arribar a tindre un premi d'aquestes característiques i prèviament havíem tingut l'Hispània Nostra i l'Europa Nostra, que són dos premis molt importants a la conservació, però penso que és que reconeixes tot el que és el paisatge que tenim així del mar d'oliveres, no sols les oliveres mil·lenàries, sinó tots els cultius que encara s'estan conservant de manera tradicional, pues jo penso que hem d'estar orgullosos i que, a més, ens donen reconeixement a nivell d'Europa i una visibilitat que difícilment, si no és a través d'aquests premis, podem tindre l'opció.
Tere Adell, gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, enhorabona de nou i moltes gràcies per atendre's. Molt bon dia.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Hay novedades sobre la búsqueda de hidrocarburos que vamos a analizar aquí en la cadena COPE con...
Tal com senties en aquesta gravació de la que disposem a continuació, anem a parlar de les diferents novetats que hi ha al voltant del fracking. I és que recentment membres de la plataforma contra el fracking de les comarques de Castelló s'han reunit amb la Generalitat Valenciana per tal de veure en quin estat es troba aquest projecte. Precisament el nostre company Quique Rodríguez ha parlat amb Esteban Domènech, que és el president d'aquesta plataforma antifracking. Anem a conèixer exactament què és el que li ha contat al nostre company perquè sembla que hi ha novetats.
Hay novedades sobre la búsqueda de hidrocarburos que vamos a analizar aquí en la cadena COPE con el portavoz de la plataforma antifracking de las comarques de Castelló, con Esteban Domènech. Esteban, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Esteban, habéis mantenido un encuentro con altos cargos de la Generalitat Valenciana para conocer, ¿no?, cómo andan esas propuestas de búsqueda de hidrocarburos en la provincia de Castellón. ¿Cómo ha ido esa reunión?
Pues bien, la reunión la celebramos ayer por la mañana en Valencia, en el complejo 9 de octubre, y nada, pues fue bien. Fuimos a, primero que nada, a solicitar la nueva documentación que presentó la empresa Montero Energy el pasado mes de noviembre, y también pues a expresar un poco nuestro malestar a los representantes del gobierno valenciano, pues desde que se llegaron al gobierno de la Generalitat, pues no se tomaron todavía ninguna medida eficaz pues para paralizar estos proyectos. Nos comunicaron que ellos que su posicionamiento sigue siendo el mismo, que están en contra de este tipo de explotaciones y que los expedientes pues se siguen tramitando, que están a la espera del informe de impacto ambiental pues para decidir sobre estos proyectos.
Por lo que me dices, poco se ha notado ahí, ¿no?, el cambio de gobierno. ¿Están manteniendo la misma actitud los actuales que los anteriores?
A ver, no, la misma actitud para nada. El anterior gobierno directamente ni nos recibían. Estos, por lo menos, se han dignado a recibirnos, nos han escuchado nuestras peticiones y, pues, lo que nos han comentado, pues, que la tramitación sigue, pues, un curso legal, por decirlo de alguna forma, que no pueden cerrar el expediente así como así, que les hace falta el estudio de impacto ambiental, pues para poder decidir correctamente si se aprueban o se deniegan. Ellos nos trasladaron pues que el posicionamiento del nuevo gobierno es claro en contra de la técnica del fracking y que pues cuando llegue el informe este de impacto ambiental, pues se van a denegar estos proyectos.
Dices que han cambiado los proyectos de Montero Energy, la documentación que ha presentado. ¿En qué se ha modificado?
Todavía no hemos tenido acceso a la nueva documentación, pero sospechamos que la empresa pues ha cambiado la estrategia, se ha acogido a la nueva ley de hidrocarburos que trajo el PP hace año y medio, cambiaron la ley de hidrocarburos y la empresa Montero Energy nos dice, le comentó a la consellería que ahora no tenía planeado realizar el fracking, que iban a explotar los yacimientos que hay en Castellón sin utilizar esta técnica. Y nosotros sospechamos pues que ellos siguen con la misma idea, porque los yacimientos que tenemos aquí en Castellón, la única forma de extraer el gas es utilizando esta técnica. Y se cogen a la nueva ley de hidrocarburos, donde los yacimientos están catalogados como convencionales o no convencionales, dependiendo de la cantidad de metros cúbicos de fluido que se inyectan. Es decir, es una pequeña trampa que hay en la nueva ley, donde se catalogan los yacimientos como convencionales, pero realmente la forma de extraerlos es con técnicas no convencionales. Y estamos a la espera de recibir la nueva documentación pues para poder confirmar nuestras sospechas. Porque aparte esto ha pasado en otras regiones del Estado español, donde las empresas han cambiado pues la documentación para acogerse a esta nueva ley de hidrocarburos.
Por tanto, aquella celebración que había porque parecía que Montero Energy renunciaba a sus proyectos en Castellón, se quedó en una apariencia, ya está.
Claro. Nosotros, cuando salió la noticia, pues lo primero que hicimos fue mal pensar por lo que te comento. Porque la única forma que hay de extraer el gas que tenemos aquí es utilizando la fractura hidráulica. Y claro, salió la noticia de que renunciaban a hacer el fracking, pero que continuaban queriendo explorar y explotar estos yacimientos. Y la verdad pues que no nos cuadró.
Pues seguiremos muy pendientes de ello y ojalá que no lleguen. Esteban Domènech, desde la plataforma antifracking de las comarcas de Castellón. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros por el interés.
Les 12:47 minuts del matí. Aquesta és, doncs, l'última hora al voltant del fracking, la fractura hidràulica a les comarques de Castelló i concretament a la zona del Baix Maestre.
Els dies 1, 2 i 3 d'abril tens una cita amb la Fira de Sant Josep a Rossell. Divendres 1, berenar popular, activitats infantils, xerrada i nit jove. Dissabte 2, inauguració de la 25a Fira. Mostra de productes i demostracions artesanals. Degustació de sepia amb mandonguilles i patata. I per la nit, ball al Mercat Municipal. I diumenge 3, futbol amb el Rossell Benassal. Mostra de productes artesanals i exposició de gossos de caça. Aprofita este cap de setmana i gaudeix de la 25a Fira de Sant Josep a Rossell. És un missatge de l'Ajuntament de Rossell. Vinaròs es reconcilia amb l'escena cultural. De l'1 d'abril al 13 de maig tens una cita amb la cultura Vinaròs. Cada cap de setmana gaudeix d'un espectacle cultural. Teatre, contacontes, música... No et perdis l'espectacle Barcelona City Ballet. Tot dic sense acritud d'Eugeni Alemany i Matant el temps de la Dependent, entre altres espectacles. El preu de les entrades van des de 5 a 10 euros. Vinaròs torna al circuit professional de teatre i dansa de CulturArts. És un missatge de la Regidoria de Cultura de la Ajuntament de Vinaròs.
Seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat. Ahir parlàvem de les bones dades que està registrant Peñíscola durant aquests dies de vacances del que és la Pasqua, però evidentment la Setmana Santa per excel·lència és la que hem deixat enrere i és on Peñíscola ha registrat un gran nombre de visitants. Volem conèixer l'opinió també de la patronal peñiscolana al voltant d'aquestes dades que han proporcionat des de l'Ajuntament de Peñíscola. Francisco Rivera és el president de Agretur, la agrupación de empresarios turísticos de Peñíscola. Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos datos los que han ofrecido desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Peñíscola, que supongo corroboráis también desde la patronal peñíscolana, ¿no?
Sí, bueno, de hecho lo corroboramos en el sentido de que la ocupación media de los establecimientos alojativos, sobre todo hoteles en Peñíscola, ha rondado entre el 95% y el 100% de ocupación durante los 4 días principales de esta Semana Santa. Y cuando hablo de ocupación media, incluyo desde la noche del jueves hasta la noche del domingo al lunes también, que en muchos sitios fue festivo el pasado lunes.
También, evidentemente, no nos podemos olvidar a los turistas valencianos, que son los que estos días, sobre todo los escolares, tienen vacaciones. Supongo que seguís todavía con un tanto por ciento de ocupación bastante alto, ¿no, Francisco?
Sí, la verdad que en muchos de los establecimientos de Peñíscola ahora mismo sí que seguimos teniendo esa clientela familiar que propician las vacaciones escolares justamente en algunas comunidades autónomas, en concreto también en la nuestra propia, que hasta el próximo día 4 pues muchos niños también disfrutan de vacaciones escolares, y lógicamente y sobre todo por la climatología que nos está acompañando estos días también, pues muchos padres han decidido todavía alargar un poco su estancia, o incluso algunos pasar un poco lo que es la temporada fuerte de Semana Santa y están empezando ahora esta semana a venir a disfrutar unos días de Peñíscola, y lógicamente pues un precio un poquito más asequible, con lo cual contentos.
Muy bien, pues buenas cifras por tanto para la ocupación en la Semana Santa peñiscolana. Por cierto, Francisco, también hemos conocido que estos días desde Agretur habéis propuesto al Ayuntamiento de Peñíscola la organización conjunta de una serie de eventos singulares, todos relacionados con el mundo de la gastronomía, ¿no?
Pues sí, la verdad que entendemos que una de las labores que podemos o que debemos justamente realizar desde Agretur es la de proponer o la de buscar eventos que sean significativos para nuestra localidad, y lógicamente pues que al final redunden en beneficio de las empresas que están asociadas. Y en este caso concreto pues nos hemos sentado con el Ayuntamiento la semana pasada pues para plantearles pues la posibilidad de organizar un evento a nivel nacional con importantes chefs presentes en pues una especie de congreso gastronómico en Peñíscola, y bueno, pues estamos ahora mismo trabajando en el tema a ver si realmente al final hay esa viabilidad posible. En breve también tendremos una reunión con la Diputación de Castellón para ver si también desde la Diputación pues prestan el apoyo institucional y a ser posible también una pequeña parte económico para algunas gestiones puntuales pues para poder sacar adelante. Y sobre todo lo bueno que tiene es que es un evento que queremos llevar a Peñíscola en unas fechas que permiten perfectamente desestacionalizar un poco la oferta, con lo cual estamos hablando del próximo mes de octubre, que es un mes que en principio pues la temporada alta ya ha pasado, y es un mes en el que todavía pues bastantes establecimientos en la provincia están todavía trabajando. Algunos de ellos incluso han cerrado, con lo cual aquellos que hubieran cerrado ya en el mes de octubre pues podrían participar, lógicamente esos chefs, esos cocineros de los establecimientos podrían participar propiamente en esas actividades que se van a programar, y bueno, pues esperemos que al final lleve a buen puerto y que en breve podamos dar noticias de que Peñíscola acogerá un nuevo evento, que si todo además va bien, la idea de los organizadores es que sea continuo, constante en Peñíscola y no solamente tenga una única edición en principio, sino que pueda repetirse.
Entiendo pues que no se tratan de unas jornadas gastronómicas al uso, sino de un evento de grandes características a nivel gastronómico, ¿no?
Sí, se trata de un evento importante porque, a ver, estamos hablando aquí de un tema de tapas. Además pues que va a tener una componente pues vamos a decir popular, en la que la gente que asista el fin de semana o que viene asistiendo a estos eventos que se realizan en otros lugares de España pues pueden disfrutar de la elaboración de tapas de alta gama elaboradas por grandes chefs de España por un lado, y luego tiene la componente vamos a decir formativa, justamente enfocada a aquellos restauradores que quieran mejorar un poquito la oferta. Entendemos que Peñíscola ya tiene por sí una oferta muy buena en el tema de tapas, y lógicamente ya hay varias rutas que siempre tienen muchísimo éxito, pues esto sería un puntito más, un aliciente más para ellos, y al final pues queremos aportar esa parte formativa adicional también a nuestro sector empresarial, y puesto que es un evento a nivel nacional, no solamente acogería a personas o a cocineros de nuestra localidad, sino de nuestro entorno, de nuestra provincia, y también por lo que sabemos de otras ediciones, incluso vienen de otras comunidades autónomas justamente a participar de estos macro eventos por la importancia que tienen, porque estamos hablando de alta cocina, a Mediana a Peñíscola, con lo cual pues al final podríamos tener un elenco muy importante de grandes chefs participando también en estas jornadas y de este congreso en Peñíscola.
Pendientes quedamos, por tanto, de esta gran noticia, sin duda, si se llega a confirmar ya las fechas para la cocina y, sobre todo, para el turismo en lo que se refiere a la ciudad de Peñíscola. Por cierto, ¿cómo ha quedado el tema de la ocupación de la vía pública, de la ordenanza que se está planteando desde el ayuntamiento y con la que vosotros no estabais demasiado de acuerdo?
Bueno, pues la verdad que el ayuntamiento ha sido, vamos a decir, sensible al tema y, bueno, pues nos han notificado que en breve quiere reunirse nuevamente con nosotros. Están trabajando ahora mismo en la modificación de lo que es el borrador, en el que quieren introducir pues una parte, o esperamos que la totalidad de las mejoras que por parte de Agretur se les propusieron, y así como pues las distintas alegaciones que han ido planteando de diferentes establecimientos de la localidad. A título personal, pues bueno, pues entendiendo que también hay cosas que puedan ser extrapolables a más establecimientos, pues están intentando introducir todos esos cambios ahora mismo, y en breve esperamos poder tener una reunión con el área de urbanismo y con el área de turismo del ayuntamiento, pues para ver cómo queda esa nueva redacción del borrador y si realmente se han tenido en cuenta esas sensibilidades que nosotros teníamos desde Agritur, sobre todo pues de cara a que los empresarios que tengan que adaptarse y tengan que regularse por esta nueva normativa, los que actualmente están trabajando, pues dispongan de los medios y los plazos suficientes para adaptarse a esta nueva ordenanza.
Francisco, como director de Gran Hotel, ya no como presidente de Agretur, ayer conocíamos también una propuesta que se va a llevar a cabo en el Gran Hotel de Peñíscola los próximos días 9 y 10, el proyecto Bienestar. Os sumáis de nuevo a eventos, ¿no?, para promocionar temas de lo que es la mejora de la calidad de vida de las personas.
Pues la verdad que sí, los eventos, nosotros siempre hemos trabajado, sobre todo en los meses de primavera y otoño, en torno a los eventos en los fines de semana, y siempre consideramos que siempre es un buen aliciente tener eventos importantes y diferentes en nuestra localidad para atraer o por lo menos que sirvan un poco de excusa para aquellos que no conozcan nuestra localidad, pues puedan conocerla, y ya los que ya la conocen, pues que tengan sobre todo pues un entretenimiento más adicional a lo que ya desde el propio hotel o desde la propia el propio destino podemos ofrecer, ¿no? Siempre se agradece cosas nuevas, cosas divertidas, cosas saludables. De hecho, también de cada mayo pues están preparando, aparte de este taller de bienestar, se está preparando un fin de semana enfocado especialmente a los padres de familia, con una serie de actividades enfocadas tipo escuela de padres, que en breve también lanzaremos toda la información. Lógicamente, pues igual que hacemos congresos también musicales a lo largo de toda la temporada, en mayo también hay un evento cubano, en septiembre hay un evento musical de tango. Ahora trabajaremos conjuntamente también, a ser posible, con los eventos gastronómicos que puedan generarse a partir de ahora en Peñíscola, como por ejemplo este que acabamos de comentar, pero incluso ya desde el 1 de abril participamos en un evento gastronómico provincial que se llama las Jornadas BBC, que son las jornadas de la bebida, del bocadillo y del carajillo, que lo que pretenden es promocionar y fomentar lo que es el almuerzo, que es algo muy tradicional del Mediterráneo. Pues nosotros estaremos allí igualmente participando en estas jornadas, que empiezan el 1 de abril y acaban el 31 de mayo, o sea que el que quiera venir a almorzar al Gran Hotel Peñíscola por 5 euros
pues
tendrá esta combinación de bebida, bocadillo y carajillo. Y es importante también destacar que en Peñíscola seremos 4 establecimientos los que participaremos, de un total de 35 en toda la provincia, con lo cual, pues bueno, nuestro ratio es bastante bueno. Y vamos a trabajar también por algo muy mediterráneo, que es el almuerzo.
Francisco, apúntame para las jornadas
de la BBC. Cuando quieras te esperamos por aquí. Cualquier día, a partir del 1 de abril, encantados de recibir a quien quiera venir a visitarnos.
Francisco Rivera, director del Gran Hotel y presidente de Agretur, la agrupación de empresarios turísticos de Peñíscola. Gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Ja ho has sentit, importants esdeveniments que es cuinen i mai millor dit a la ciutat de Peñíscola com aquest congrés centrat en tapes d'alta cuina que es podria desenvolupar el pròxim mes d'octubre, o també els diferents esdeveniments que hi ha en marxa en aquests moments al Gran Hotel Peñíscola, com aquest, com la BBC, a partir del dia 1 d'abril. Arribem d'aquesta manera a la 1 de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que ens actualitzen tot el que passa a Espanya i al món. Tornem de seguida sobre la 1 i 5, 1 i 6 de la tarda, per a contar-te el que passa si prop de casa teua, a la comarca del Baix Maestrat, i on pararem amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Peñíscola i l'alcalde de Rossell, Evaristo Martí. Seran uns instants. Fins ara.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials de nou. És la 1 i 5 minuts de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que diàriament tracta d'apropar-te tot allò que passa a les nostres terres, a la comarca del Baix Maestrat. Raquel París, la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Peñíscola, ens parlarà dins d'aquesta segona part de la mañana de COPE en el Maestrat del nou pla d'usos dels edificis municipals que s'està redactant i que pretén reubicar a les entitats que no tenen local social a la ciutat de Peñíscola. D'altra banda, s'assomarà als micròfons de la mañana de COPE en el Maestrat l'alcalde de Rossell, Evaristo Martí, que ens detallarà l'àmplia oferta de la Fira de Sant Josep que s'obri al públic aquest mateix divendres. De seguida entrem en matèria, però abans repassem la última hora informativa. Ho fem, com sempre, en titulars. L'Ajuntament de Peñíscola convenia ajudes per a l'AMPA del CEIP Jaime Sanz. Com ja s'ha dut a terme en els darrers anys, l'administració local subvenciona l'agrupació amb l'objectiu de col·laborar amb les activitats que aquesta impulsa, com les activitats de final de curs o la xocolatada. Més de 100 xiquets participen en l'escola de Pasqua Alcalà de Xivert al Cossebre. Fins al divendres treballaran l'educació musical amb diverses activitats i la celebració d'una festa Holy Party. Tírig aconsegueix un 100% d'ocupació durant la Setmana Santa. Les rutes turístiques han constituït un reclam fonamental per a incrementar el nombre de visitants, segons ha confirmat l'alcalde del municipi. Oberta la inscripció per a la 7a marxa senderista de Santa Magdalena. L'Ajuntament de la localitat ja ha presentat la ruta per la qual discorrerà la 7a edició de la marxa senderista, que se celebrarà el pròxim 8 de maig i per a la qual s'han establit dos recorreguts. Un de 20,10 quilòmetres i dificultat mitjana alta i un altre de 8,20 de dificultat mitjana baixa. I Peñíscola podria acollir al mes d'octubre un congrés nacional sobre cuina i que centraria en les tapes d'alta cuina. Agretur, l'agrupació d'empresaris turístics de Peñíscola i Ajuntament treballen de forma conjunta en la posada en marxa d'aquest esdeveniment a nivell nacional. És la 1:07 de la tarda, fem una ullada a les temperatures, i és que segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la temperatura màxima a hores d'ara és de 17,5 graus. A Benicarlo els termòmetres marquen 17,7. Mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peñíscola enregistra una temperatura màxima també de 17,7 graus. A Morella avui arriben fins als 18,8 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel nuvolós a primeres hores del matí a la zona litoral, però es despejarà cap a la tarda. Hi ha alerta per fortes ràfagues de vent tant terrestres com marítimes. Les temperatures seran lleugerament més altes que les d'avui, amb una mínima de 10 i una màxima de 19 graus. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà tindran també cel ennuvolat a primeres hores del matí i assolellat cap a la tarda. D'altra banda, també hi ha alerta per vent. Temperatures més baixes que les d'avui, amb mínimes de 1 grau i màximes de 12. I respecte a les nostres carreteres, segons coneixem gràcies a la Direcció General de Trànsit, en aquests moments hi ha obres a la CB-135 a Càlig, també a la P7 a Torreblanca, així que molta cura si trobes circulant per aquests vials. A la resta de xarxa viària de la comarca del Baix Maestrat, normalitat absoluta. És la 1:08 de la tarda. Seguim a la mañana.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
A continuació, la mañana de Copen en la Maestrat, ara anem a parlar de que l'Ajuntament de Peñíscola està treballant en la redacció d'un pla d'usos dels edificis municipals per tal de que siguin les entitats locals, socials i culturals i també les esportives les que se'n puguen beneficiar d'aquests locals. Tenim a nosaltres a Raquel París, que és la regidora de Cultura i també d'Esports de l'Ajuntament de Peñíscola. Raquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Dic que eres de Cultura i d'Esports perquè, evidentment, són a lo millor les entitats que més aglutinen, no?, aquestes regidories, precisament tant Cultura com Esports. I suposo que heu vist una manca de locals per a aquestes entitats i per això esteu redissenyant aquest pla, no? Raquel, conta'ns.
Sí, bueno, el teixit associatiu de Peñíscola, de veritat és que tant a nivell esportiu com a nivell cultural, pues, és molt ampli. Les diferents entitats que ja fa molts anys pues, que estan constituïdes i que estan molt, molt integrades a Peñíscola, pues, cada vegada demanden més locals per necessitat pues, de reunions, de ubicar pues, allí tots els documents i tota la documentació que supose tindre i portar al dia pues, una associació. I nosaltres pues, el que estem intentant és treballar en un pla d'usos dels diferents edificis municipals pues, per a destinar-los a aquestes diferents entitats locals i la promoció pues, de la seva activitat, ja sigui cultural, social o esportiva. Entenem pues, que aquestes diferents associacions tenen que tindre un accés a aquests diferents locals. Moltes d'aquestes associacions pues, ja tenen uns diferents locals ubicats i estem pues, treballant a fons perquè totes aquelles que ens ho han demandat o que necessiten d'aquestes ubicacions pues, puguen tindre el dia de demà pues, el diferent espai perquè puguen realitzar més profundament les seves tasques. Sense anar més a llum, pues, la setmana passada vam condicionar durant aquesta legislatura s'estava condicionant diferents ubicacions i la setmana passada mateix pues, el local ubicat a l'antic ajuntament pues, i en procés de recuperació es va destinar a l'associació de Casa La Gaviota, que n'hi ha que dir que és la entitat més antiga constituïda al municipi de Peñíscola. Es va constituir el 1948, feia molt de temps que demandaven un local on poder reunir-se, on poder ubicar tot això que acabem de comentar i bueno, com feia tant de temps que estaven demandant això, pues, intentem també seguir ordre d'antiguitat o necessitat.
Suposo que aquest edifici a partir d'ara vos donarà molt de joc perquè s'està recuperant. Evidentment ja no tenim aquesta estació de bombeig que era el problema que hi havia aquest edifici i suposo que seran altres les entitats que poquet a poquet a lo millor s'aniran reubicant ahir, no?
Per supost, bueno, nosaltres estem treballant a poc a poc, estem intentant pues, que cada ubicació estiga perfectament acondicionada i per tant pues, això porta un temps, però a poc es va treballant i a poc a poc pues, intentem que tots poguéssim donar resposta a totes les entitats que ens reclamen o que ens sol·liciten un local.
De forma paral·lela també sabem que esteu treballant la posada a punt d'un espai on se puga atendre a la joventut del municipi. Recordem que Peñíscola antigament o fins enguany, fins a aquesta legislatura, tenia el punt de l'espai jove baix Maestrat. Ara això s'ha llevat des del govern de la Generalitat i suposo que en eixa línia voleu atendre les peticions dels jovens dotant-los d'un lloc específic per a ells, no?
Exacte, bueno, s'està treballant, s'està estudiant com poder donar resposta a tota aquesta gent jove que s'ha trobat mermat dels seus drets, s'ha trobat mermat pues, d'un espai on puguen ser assessorats o atesos en totes aquelles qüestions que es puguen resultar d'interès, com era com fer les oficines de l'IBAG fins al moment, però que actualment pues, se'n troben tancades. I bueno, nosaltres estem estudiant com podem donar resposta a tota aquesta joventut i podem donar pues, un cert assessorament.
Recordem també que, d'altra banda, tenim la Casa de l'Aigua, que des de fa unes setmanes s'ha retirat tot el personal que estava allí treballant de l'Ajuntament i que en breu serà també la seu de l'Associació d'Amics del Papaluna i que hi haurà també diferents mostres expositives al voltant de la figura del Papaluna, no, Raquel?
Mira, ara mateix acabem de sortir en una reunió en l'Associació d'Amics del Papaluna al reubicar-se molts departaments de l'Ajuntament, pues, per estar molt més concentrats i per un millor servei a la ciutadania, pues, a la vegada han quedat alguns dels espais, com és, per exemple, la Casa de l'Aigua, buits, i per tant pues, s'ha decidit destinar a aquesta associació que, pues, que tant de temps feia també que ens reclamava l'espai. A banda d'això, sí que és veritat que esta, la Casa de l'Aigua es troba un lloc pues, molt, es pot visitar molt fàcilment, que està a peu de carrer, diguéssim, i bueno, a la vegada que serà la seu d'aquesta associació del Papa Luna, pues, també serà un espai expositiu que conjuntament es durà pues, des de la Regidoria de Cultura i en la col·laboració d'Amics del Papa Luna, pues, se podran realitzar diferents exposicions.
Per cert, Raquel, com a regidora de festes, treballant també aquests dies molt intensament en el cap de setmana que espera la ciutat de Peníscola. D'una banda, tenim la quarta edició de la trobada de bombos i tabals i diumenge no ens podem oblidar també de la festa per excel·lència peñiscolana de Sant Antoni, no?
Sí, bueno, no deixem de treballar pels peñiscolans i pels peñiscolanes, i a més pues, no deixem de treballar perquè l'activitat de Peníscola estiga amenitzada. Tenim que tindre en compte que bueno, acabem de passar una Setmana Santa molt bona i tenim que intentar pues, que els caps de setmana estiguen coberts de diferents activitats pues, per amenitzar la festa. Este període tan, pues, diguéssim, llarg que tenim des de Setmana Santa a estiu, tots els comerços i tots l'hostegueria està obert i el que es pretén des de les regidories tant de cultura com de festes pues, és amenitzar les activitats, sobretot en caps de setmana, no? El dissabte, com acabes de ben dir, pues, la quarta trobada de bombos i tabals, a la que voldria aprofitar per donar les gràcies a l'Associació de Bombos i Tabals de Peníscola per la seva col·laboració i, per supost, pues, per aquestes iniciatives tan que amenitzen tant la població de Peníscola. I, bueno, el diumenge tenim la Romeria de Sant Antoni, que, com bé has dit, pues, és una festa particular i molt representativa de Peníscola i que bueno, esperem que el temps ens acompanyi.
Això esperen, que el temps acompanyi, que pugueu gaudir d'aquest dia de romeria en ple paratge de la Serra d'Irta. Raquel Pari, regidora de Cultura i Festes a l'Ajuntament de Peníscola, gràcies per atendre'ns, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Any 30 de la nostra era. Un fuster, Jesús de Nazaret, comença a anunciar l'arribada del Regne de Déu i revoluciona un poble. La Passió d'Ulldecona, un espectacle únic, el més gran de les nostres terres. Renovat en més de 100 actors i en la emoció d'una història universal. Tots els diumenges del 20 de març a l'1 de maig al Teatre Orfeo Montsià. Informa't a www.passioulldecona.org.
Els dies 1, 2 i 3 d'abril tens una cita amb la Fira de Sant Josep a Rossell. Divendres 1, berenar popular, activitats infantils, xerrada i nit jove. Dissabte 2, inauguració de la 25a Fira. Mostra de productes i demostracions artesanals. Degustació de sepia amb mandonguilles i patata. I per la nit ball al Mercat Municipal. I diumenge 3, futbol amb el Rossell Benassal. Mostra de productes artesanals i exposició de gossos de caça. Aprofita este cap de setmana i gaudeix de la 25a Fira de Sant Josep a Rossell. És un missatge de l'Ajuntament de Rossell. Vinaròs es reconcilia amb l'escena cultural. De l'1 d'abril al 13 de maig tens una cita amb la cultura Vinaròs. Cada cap de setmana gaudeix d'un espectacle cultural. Teatre, contacontes, música... No et perdis l'espectacle Barcelona City Ballet. Tot X en secretut d'Eugeni Alemany i Matant el temps de la Dependent. Entre altres espectacles. El preu de les entrades van des de 5 a 10 euros. Vinaròs torna al circuit professional de teatre i dansa de Culturarts. És un missatge de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Sí. Seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat. Ara ens traslladem fins a la localitat de Rossell, que aquest cap de setmana viu un cap de setmana molt intens, ja que celebraran els dies 1, 2 i 3 d'abril la seva fira de Sant Josep. Tenim a vosaltres Evaristo Martí, que és l'alcalde del municipi. Evaristo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per la vostra invitació. Gràcies.
Suposo que tot llest, no?, per a aquesta fira que ja és tot un clàssic al voltant de les dates de Sant Josep. Vosaltres, en aquest cas, us heu esperat al començament del mes d'abril i que arriba ja la seva 25a edició.
Sí, efectivament així és. Pràcticament estem damunt ja de Sant Vicent, més que de Sant Josep, però bueno, aquest any, degut a la Setmana Santa, vam decidir que la 25a edició de la Fira de Sant Josep pues, fos el dia 1, 2 i 3 d'abril. Bueno, celebrem la 25a edició. L'any passat, per les circumstàncies que ens van passar, no la vam poder portar a terme. I bueno, pues, esperem que aquest any tot sortirà bé. Ja comencem, ja tenim pràcticament tot en marxa, tots els preparatius. Ara esperar pues, que vinguin los expositors, los tiraires i, bueno, pues que la 25a edició de la nostra fira, que com bé dius ja és tradicional, és la primera de la primavera també i, per lo tant, esperem que surtiga perfectament.
Evaristo, és curiós, no?, perquè no es tracta només d'una fira a l'ús amb els diferents productes que allí s'exposen i que posteriorment se venen, sinó que des de l'Ajuntament heu dissenyat un complet programa, jo diria que també molt festiu, per a que la gent que visite Rossell tinga una oferta complementària molt ampla, no?
Sí, així és. Nosaltres el que volem és que la fira també siga fira, evidentment, no? perquè l'objectiu és que siga una fira que ja és centenària, no? Perquè la nostra fira data de l'any 1879 i la vam recuperar l'any 1991. Però al mateix temps, al voltant de la fira, el que pretenem és que hi haga festa, hi haga activitats, cultura, turisme, comerç i al fin i al cap també que genero economia per al nostre poble. Pues bueno, que sempre dic el mateix, no? Que la gent quan ve a la fira pues, també veiga els paratges que tenim al nostre poble, compro als nostres comerços, vaiga a les cases rurals, que tenim una bona oferta de cases rurals, als bars i als restaurants. Per tant, bueno, es tracta d'una fira que sempre també dic que és multisectorial, on conflueixen pues, diversos sectors com artesania, comerç, maquinària agrícola, exposició de vehicles i maquinària també agrícola, productes autòctons i comarcals, etcètera, no?
Conta'ns una mica, perquè estàs explicant, no, precisament ara el tipus de productes que se podran comprar, però quants expositors solen haver-hi a la Fira de Sant Josep de Rossell?
Bueno, a la part interior, als estants interiors, tenim un centre, una casa cultura, que són uns 800 metres aproximadament, metres quadrats, hi ha unes 30 estants. I a la part de fora, aproximadament, per lo que és la part exterior, la vora del camp de futbol i tot l'entorn de la Casa Cultura, unes 75 parades. També tenim diverses marques de cotxes i vehicles d'ocasió, com dia abans, maquinària agrícola, i també pues, atraccions per a una part, concretament al costat del quartel de la Guàrdia Civil, tenim les atraccions per als xiquets i xiquetes. Les parades són molt variades, no?, des de productes d'alimentació, articles d'artesania, calçats, bijuteria, ceràmica feta a mà, homenatge, i lo que als estants interiors tenim pues, la participació de les associacions locals, tenim moda infantil, moda, oli d'oliva verge de diferents varietats, artesans de la fusta, llibres i còmics, bijuteria i joieria, etcètera. No? Hi ha moltes parades, no? Per tant, la gent que mos vulga vindre a visitar durant estos dies tindrà una ampla oferta per a poder comprar el que vulga, no?
Que ningú diga que no hi ha res per a poder comprar, que la veritat que hi ha per a tots els gustos. També és important, no?, la programació que li oferiu a aquesta fira en el tema de mostres d'ensinistrament de gossos. La caça també està molt present a la fira de Rossell, no, Evaristo?
Sí, així és. No? Nosaltres, esta fira, sempre hem intentat introduir algunes coses. No? Per exemple, fa uns anys vam introduir el tema de la ramaderia, que va tindre molta acceptació, i farà un parell o tres d'anys que la Societat de Caçadors Sant Marc participi molt en nosaltres. No? I aquest any, seguint la línia d'aquests anys, també tindrà lloc la mostra de gossos de caça, de conills, i a partir, això serà a partir de les 8 del matí del diumenge, i a les 10 es farà la mostra de caça, aquesta sí que és novetat, que es diu concretament caça pràctica de perdiu. Això ho fem concretament a una partida que es diu Los Tossals, que està ja indicada perfectament, no? Per tant, el que es tracta, com dia abans, és anar introduint coses per a fer-la més atractiva i per a que cada any presentem algunes novetats, no? Com bueno, la novetat, encara que ja siga tradició, també és el sopar que fem tots els anys, el dissabte concretament. Aquest any canviarem una mica el menú, serà sèpia en mandonguilles i patata, i després tindrem l'actuació de l'orquestra Màgia Negra, que tots els anys també, pràcticament ja fa molts anys que ens acompanya.
Vamos, que ningú se pot perdre aquest cap de setmana la Fira de Sant Rossell, de Sant Josep Verdó, de la localitat de Rossell, perquè dins de que és tot un clàssic té moltes activitats per oferir, no només als veïns, sinó també als visitants. Recordem, alcalde, si et sembla, quin serà l'horari en el que se podrà visitar aquesta fira?
Sí, l'horari concretament comença el dissabte, la inauguració és a les 12 del matí i estarà oberta fins a les 2 de la tarda. I per la tarda del dissabte, de les 4 a les 9 de la nit. El diumenge, matí de 10 a 2 de la tarda, i per la tarda de 4 a 9. Per tant, jo crec que bueno, pues, dito des d'aquí a tota la gent que ens vulgui vindre a veure a la nostra fira, que vulgui participar en la nostra fira, recordo també pues, que Rossell té paratges bonics, que recordo lo de les cases rurals, lo dels bars, lo dels restaurants, lo de les botigues. Bueno, pues, per a la gent que vulgui vindre este cap de setmana, té una cita a Rossell en la nostra 25a edició de la Fira de Sant Josep.
Convidats estan, per tant, tots els oïdors de la mañana de COPE en el Maestrat. Evaristo Martí, alcalde de Rossell, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies i esteu vosaltres també especialment invitats. Moltes gràcies.
Allí estarem. Una i 26 minuts de la tarda, aprofitem la vinentesa de parlar amb l'alcalde de Rossell, Evaristo Martí, per a recordar que serà aquest divendres 1 d'abril a partir de les 17 hores, quan hi haurà berenar popular infantil amenitzat per la xaranga Ni Cap Ni Peus de Rossell. Serà el mercat municipal i a continuació hi haurà una cercavila pel poble a càrrec de la xaranga. A les 12 de la nit, nit jove amb disco mòbil també al mercat municipal. Dissabte 2 d'abril, tal i com ha comentat l'alcalde del municipi, a les 12 del migdia s'inaugurarà la 25a edició de la Fira de Sant Josep amb l'actuació del grup de danses acompanyats per l'associació musical Filarmònica Rossellana. Prèviament hi haurà una recepció d'autoritats als baixos de l'Ajuntament. A les 5 de la tarda, partit amistós prebenjamí entre el Club Esportiu Rossell i la Ràpita Club de Futbol. Mentre que entre les 4 de la tarda i les 9 de la nit hi haurà una exposició de gossos de caça al recinte firal i, per supost, també estarà la mostra de productes i les demostracions artesanals. A les 5 de la tarda, actuació de la pallassa Berlina amb globoflexia, també al recinte firal. Mentre que a les 19 hores s'entregaran els premis del primer concurs de dibuix escolar Casa i Natura de la Fira de Sant Josep. A les 9 i mitja de la nit, degustació de sèpia, mandonguilles i patata al mercat municipal. I a les 12 de la nit, ball amb l'orquestra Màgia Negra. Recordem, si et sembla, també els actes del pròxim diumenge, concretament a les 8 del matí, mostra d'insinestrament de gossos de caça de conills, concretament de xarnegos, a càrrec de Fernando Varela i Pedro de Sant Antonio. A les 10 hores, mostra de caça amb la pràctica de la perdiu. I a continuació hi haurà una exposició de gossos de caça. Entre les 10 i les 2 de la tarda, mostra de productes al pavelló firal i entre les 11 del matí i les 13 hores, de nou torna a actuar la pallassa Berlina, que farà demostracions de globoflexia. A partir de les 12 del migdia, exposició d'aus de presa de diferents espècies al camp de futbol La Planeta. I entre les 4 de la tarda i les 9 de la nit del pròxim diumenge, exposició de gossos de caça. Per cert, tampoc has d'oblidar del partit de futbol de segona regional entre el Club Esportiu Rossell i la Unió Deportiva Benassal al camp de futbol La Planeta. I entre les 5 i les 7 de la tarda, de nou, actua la Pallassa Berlina al recinte firal. Així que, com veus, molta activitat dins de la fira de Sant Josep del municipi de Rossell.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig. Els dies 1, 2 i 3 d'abril tens una cita amb la Fira de Sant Josep a Rossell. Divendres 1, berenar popular, activitats infantils, xerrada i nit jove. Dissabte 2, inauguració de la 25a Fira. Mostra de productes i demostracions artesanals. Degustació de sepia amb mandonguilles i patata. I per la nit, ball al Mercat Municipal. I diumenge 3, futbol amb el Rossell Benassal. Mostra de productes artesanals i exposició de gossos de caça. Aprofita este cap de setmana i gaudeix de la 25a Fira de Sant Josep a Rossell. És un missatge de l'Ajuntament de Rossell.
Se n'anem, no tenim temps per a més. Fins així l'edició d'avui de la mañana de COPE en el Maestrat. Ens posem ràpidament ja a treballar per veure quines són les notícies que centraran l'actualitat de la jornada de demà. Et deixem ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que ens actualitzen la informació, ens conten tot el que passa a Espanya i al món. Fins demà, sigueu feliços. Adeu.